Avui a l'ofici d'educar, pares i mares desesperats. Llegim el blog de la mare Marona Marassa, que ens acompanya avui a l'ofici d'educar, la següent confessió. Ser mare és un paper difícil a la vida. Ho és perquè implica veure't morir com a persona per tornar a renéixer en una altra forma i anar-te adaptant a la nova forma intentant recordar com eres, al mateix temps que intentes créixer com a persona, com a mare i com a tot en general. Quan estàs embarassada et sents estupenda de la vida i projectes la teva vida en fills en base a la teva vida coneguda. Penses que la teva vida serà igual i que a més s'hi afegirà un bebè. Ja sabeu que res més lluny de la realitat se't gira el cervell i el món. Penses que mai més tornaràs a dormir una nit seguida. I jo, després de 7 anys, diu aquesta mare Marona Marassa, encara tinc els meus dubtes al respecte. Diu la Núria Mora, l'autora d'aquest blog, penses que allò de depilar-te que abans feies relativament sovint ara és un luxe que no et pots permetre fàcilment i et sorgeixen tones de dubtes. L'estic abrigant prou, potser massa. Què faré quan tingui mocs i quan comenci l'escola? A quina escola anirà? Per Reis potser tindrà massa regals. I la bicicleta, quan li comprem? Parlo amb aquella mare de l'escola i li dic allò a la mestra i així diria que ad infinitum. I quan parles amb algú que té fills adolescents, et pinta una escenari no gens esperançador. Continues sense dormir perquè ells surten, continues discutint per si van massa abrigats o massa poc. Pateixes per les relacions i vaja, segur que continues sense poder-te depilar. Però això és un altre tema que ja ens en ocuparem. Ara, ja arribarà. El que us volia explicar, diu la Núria Mora, és com ho faig jo per ser trimare i no per a boja. I la paraula clau és relativitzar. Hi ha una etapa de les nostres vides, com a pares i mares, quan els fills són ben, ben petits, en el que el dia a dia és una cursa d'obstacles o una muntanya russa. No dormen ni deixen dormir, es fan pipi al llit, es refreden, vomiten, agafen la varicela o qualsevol altre virus. Avui, els pares i mares que esteu en aquesta meravellosa etapa de la vida, us volem oferir una mica de llum i esperança. Avui a l'ofici d'educar pares i mares desesperats.
L'ofici d'educar.
Pilar Arladiz. La criança té 4 pilars. Amor, seguretat, respecte i confiança.
Soc Rafael Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. Recordo que quan teníem les nenes petites, la meva dona i jo un dia vam anar al cine a veure Sol a casa. Durant la pel·lícula vam pensar, però si això ho tenim a casa cada dia, i gratis. És a dir, vam pensar que no ens calia anar al cine per viure aventures. Les tenim a casa cada dia amb els fills. Avui en dia, tenir fills és voluntari. Si un decideix tenir-ne, ha de tenir clar que fa una espècie de vot religiós en el sentit de promesa de dedicació exclusiva als fills durant uns 25 anys com a mínim. Vol dir que això s'entengués amb un cert sentit de l'humor, però té una gran càrrega de veritat. Quan tens els fills petits, et sembla que seran sempre igual, però el temps passa tan de pressa que no és mai igual. És una llàstima que amb la pressa perquè es facin grans no gaudim prou cada moment, cada moviment, cada mirada, atendre cada demanda amb il·lusió, ja que molt aviat es fan grans i ja no en necessiten, a no ser pel suport econòmic que això dura tota la vida. Malgrat els entrebancs continuats, ara recordo aquesta etapa amb gran satisfacció. La compensació a la llarga és extraordinària. Tenir fills i educar-los en consciència és un dels projectes que donen sentit a una vida.
I per parlar de pares i mares desesperats, per donar, com dèiem, una mica de llum a tots aquells que en aquell moment tinguin criatures petites, avui hem convidat a la Clara Darder, que és educadora social, ella és terapeuta familiar en Gestalt i PNL, ella és mare de fa poc,
sí.
Per tant està en aquesta etapa tan entranyable que avui comentarem. Facilita cursos per pares i mares a la Fundació Pere Tarrés sobre com posar límits amb amor i treballa per l'Institut Gestalt portant grups de creixement personal per adolescents i joves. Benvinguda.
Gràcies.
Ens acompanya també la Gemma Baulies, que és llicenciada en Medicina i Cirurgia, és pediatra i està formada en homeopatia, en Medicina Naturista, Plantes Medicinals i Fitoteràpia. Ella ofereix cursos sobre criança, emocions i relacions familiars i és coautora del llibre L'aventura de relacionar-se amb la Pilar Arlàndiz i també és mare, benvinguda.
Gràcies.
I ens acompanya també la Núria Mora, que surfejant per internet la vaig descobrir. Ella és mestra, mare de tres fills i és blogger d'aquest blog que hem estat llegint fragments, Mare Marona Marassa, que crec que posa d'una manera força eloqüent paraules sobre aquesta etapa i aquest desgavell que suposa aquesta etapa de tenir les criatures petites i aquesta mena de sensació que tot desborda perquè van passant coses i és com una cursa d'obstacles o, com jo deia, en començar com una muntanya de russa. Escoltàvem el catedràtic Rafael Vizquerra, que ens deia tenir fills és una ocupació que ha de durar 25 anys, cal sentit de l'humor per superar tots aquests entrebancs, però hi ha compensacions, no? Jo tenia la voluntat, de fet, escoltant pares i mares que estan en aquesta etapa, la voluntat de donar-los sobretot llum i esperança que es pot viure potser sense no tanta angoixa com alguns ho viuen i per tant com donar-los eines pràctiques per viure millor aquesta etapa, no? I per això us hem convidat des d'àmbits diversos, psicologia, una doctora, una mare que ja ha passat per això, no? Llavors, si us sembla, comencem. Com afrontar, quines eines són, segons la vostra opinió, essencials, no? Com el sentit de l'humor, no? Dèiem. Com atrevessar aquesta etapa de quan les criatures són petites, no? I ara que jo ja he parlat molt, ara ja comenceu a parlar vosaltres. Eines que puguin ser útils per a tots aquells que ens estan escoltant i que tenen, en aquests moments, aquesta situació de córrer, córrer, que fem tard.
Sempre fem tard amb els fills petits. La paraula clau és relativitzar. I pensar, tot passa. Allò bo també passa. I te n'adones, els meus fills són petits, jo encara no estic a l'etapa dels 25 anys, és a dir, que tinc un recorregut aquí per fer. Però sí que el dir, bueno, no soc, per una banda el pensar, no soc l'única persona en el món que està passant per això, la humanitat ho ha pogut tirar endavant durant anys. I per l'altra banda de dir, bueno, això que ara és tan superimportant que no, que sé, que no menja verdura, que no passa, o que portem tres nits sense dormir. Llavors arriba un dia que penses, ui, te'n recordes quan érem petits que no dormies? I els meus són relativament petits, perquè el petit en té tres, però ja no recordo les nits sense dormir, perquè estava allà lletant i sentia tocar les campanes i pensava, mare meva, quantes persones deuen estar al món lletant ara mateix i perdent-se les nits. Vull dir que a mi em serveix el relativitzar. I dir,
el no dormir és un dels temes fonamentals d'aquesta etapa.
Sí, però si la mare dona el pit... A veure, jo crec que el més important de tot és pensar que nosaltres som mamífers, que una de les nostres funcions com a dones i mares és alletar, i que el sistema està muntat perquè per lo poc que dormim ens recuperem molt més aviat. Llavors, no és el mateix alletar amb un nen i despertar-te cada dues hores a la nit, el dia següent, si això ho fa una dona que no alleta o una persona que no alleta, estarà morta. En canvi, nosaltres continuem treballant i continuem fent la vida. Tenim un sistema hormonal, etc., que ens facilita poder aguantar això, perquè si no l'espècie humana s'ha desaparegut. Les dones no són tan tontes. Quan hi ha alguna cosa que ens supera, diem, bueno, canviem, no? És a dir, que hem mitificat molt el no dormir, el que no dormim amb els, quan tenim nens petits. I això crea molta angoixa.
Ho hem mitificat,
jo
però
crec que sí.
Hi ha èpoques als que dorms.
Claro.
Poquetes hores, eh?
Sí, quines èpoques? Tenim que agafar edats.
que arribes a la feina i fas una cara de... Sí. Perquè ha agafat un virus o...
I llavors tothom et diu, fas mala cara avui.
Sí.
Jo quan els meus fills eren petits anava a la feina i tenia molta feina, però allí descansava.
I tenies molt de son, també.
Bueno, sí, però arriba un moment que ho vas portant com pots, no?
Entraríem allò que dèiem del Vizquerra, de les compensacions, no?
Sí.
Que com que ens veiem compensats, podem portar... Això és com quan t'enamores, que tampoc que al principi no dorms, no? I no, diríem que... I aquella expressió en castellà de sarna con gusto no pica, no? Que potser aquesta compensació fa que no sigui tan dolorós aquest...
Sí. De totes maneres, hi ha èpoques en què Depèn de, si un nen és lactant, si dorm amb la mare fa collit, és molt més fàcil aguantar la lactància i que la mare es pugui recuperar més aviat. Quan el nen té certa edat, si dorm amb la mare, és molt més fàcil controlar si està malalt. El collit és una solució, l'OMS ho recomana. Hi ha un terror a que el nen no se'n vagi mai del llit, no? Jo crec que tenim idees preconcebudes que les tenim que... Jo li dic molt als papàs que facin el que els surti de l'ànima, que si volen dormir amb els fills, que dormim amb els fills, que no passa res, que els nostres avis dormien junts, que si mirem el xinxan dorm amb la seva mare, dormen tots junts i no passa res. És a dir, que busquin aquella solució que ells, com a família, puguin estar el més feliços i estables possibles.
Que la puguin absorbir com a família. Que puguin estar alegres quan estan realitzant aquestes tasques, no? El que no pots és estar pensant que estàs fent alguna cosa malament perquè els llibres diuen que no ho facis, no? O que la majoria de gent no ho fa, no? Si tu estàs tranquil·la amb això, si tu gaudeixes d'aquells moments, no dormiràs, però veure-la feliç mamant és com un plaer i, a més, la veus que, o el veus que estan gaudint de, no només de menjar, sinó del tacte amb tu, de gaudir del teu somriure quan obre els ulls i veus si encara és la meva mare aquesta. No, perquè a vegades tenen ensurts de pensar que no sé si estic al mateix lloc que estava. I aquestes vegades es noten molt, no? I llavors és donar-li tu la seguretat i ells et retornen, sempre t'estan retornant constantment moltes coses i molt maques, no? Jo el que practico per no anar desesperada és anar sempre mitja hora a l'avançada. Sempre sé què faré la mitja hora posterior. De manera que ja mentre estic fent una activitat amb la meva filla, ja planifico el que faré després. I així vaig més tranquil·la, perquè no m'agafa l'angoixa de córrer. Si depens d'altres ja és una altra cosa, però si pots controlar el que tu fas amb els fills, pots com estar tranquil i mirar, bueno, a veure, d'aquí mitja hora em tocarà això, no? Doncs ara, què haig de preparar per això, no? No ho sé, la trimara, a veure com s'ho fa.
Jo la trimara he llegit que ha estat desesperada en alguns moments i jo confesso que jo també he estat desesperada.
Desesperada i s'ha de llençar els fills per la finestra i pensar que mala mare que sóc.
Que mala mare que sóc, eh? Això és un pensament que pot aparèixer en aquesta etapa, eh? Ara ens explicareu què fem amb aquest pensament, eh?
La culpa.
Jo he sigut bimare igualment, eh?
Jo penso que el que comentaven abans una miqueta, a mi, penso que s'ha de fer amb coherència. El que tu creguis que has de fer, però fer-ho de manera coherent. Si tu creus que el millor pel teu fill és el pit, fes pit. Si estàs pensant, estic aquí fent pit i el biberó és cada 3 hores perquè m'ha dit el pediatre i les mares que veig que fan biberó, doncs fes biberó, perquè no passa res. Perquè tothom ha superat totes les fases, el dormir junts i el no dormir junts. No sé què. Llavors, fer una cosa que no t'està fent sentir feliç, el que et genera és un estrès brutal, perquè et genera de dir, bueno, doncs això, jo no sóc feliç fent pit, però ho he de fer perquè m'han dit que l'OMS, que no sigui, que... Totes aquests inputs que et fan com trontollar el que tu sents, el que tu fas, el que tu dius, és el que aquesta no coherència et desestabilitza molt. I el que hem de buscar una mica, les mares, jo crec que és aquesta cosa de dir, bueno, faig això perquè ho vull fer, i ja està, jo estic convençuda. Llavors, 30 persones et diran que sí i 80 et diran que no, però és igual.
Però clar, hi ha una cosa, sobretot amb els primers fills, que es va sembrant, que és el dubte de si ho estic fent bé, de si en realitat està bé...
Hi ha una cosa que no tenim que oblidar. Tenim l'instint matern. Tenim un instint que si el fem servir, que si l'escoltem, ens diu... Sabem molt aviat el que necessita el nostre fill. És algo, és un vincle que no es trenca mai. Ni a partir dels 25 anys encara existeix aquest vincle, no? Ja, si tu no tens por d'escoltar-te, és molt més fàcil arribar a un comú acuerdo, no? A que les coses vagin sortint, no? Llavors, estic d'acord amb la Núria que hi ha moltes teories i que tens que buscar la teoria que a tu et vagi millor. El que passa és que hi ha molta gent que segueix el que diu tot el món i jo crec que això no és l'adequat. L'adequat és quan tu tens un fill, com diuen, et canvia la vida. En aquell moment et tens que plantejar la vida. Bueno, la vida és molt... Tens que veure què aniràs fent en cada moment i anar maniobrant. Si resulta que dormir amb el teu llit suposa un handicap per a la família, doncs no dormis amb el teu fill. Si suposa que dona el pit, doncs no li donis. És amb molt de respecte i amb molt d'amor anar canviant les circumstàncies, no?
I gaudir.
I gaudir.
I gaudir, és
sí,
bàsic.
Això ens en oblidem, eh?
Sí, sí. Exacte.
Això,
quan se t'acaba la paciència, penses que, no, que ho arreglaràs anant estressada. I no, no és veritat, és al revés, no? La frase de s'acaba un sac de paciència i n'has d'obrir un altre, és, aquest és el millor moment de la vida on tu has de demostrar tu mateix, no? Que estàs desesperat i dius, un moment, respirem fons i tornem-hi. Tornem-hi i tornem-hi. Perquè, si no, l'estrès et porta a estar malhumorada, et porta a no, el que dèiem, no, a no gaudir, però alhora també no és que el maltractis, no? Perquè no ho direm així, però és com que al teu estrès li passes. I això el nen ho nota. I llavors comença aquest cercle viciós que no us esteu respectant l'un a l'altre, no? I qui pot parar aquest cercle viciós d'estrès? Ets tu. Ell no pot. Llavors és respirar fons i tornem a començar amb la paciència.
És com una actitud, no?, de vida.
Sí.
De dir, bueno, doncs ara toca això. Abans sí. La Clara deia anticipar. Sí. Jo recordo quan no tenia fills, és a dir, la meva vida anterior, veia les mares que arribaven a l'escola i n'hi havia que arribaven sistemàticament 10 minuts tard i pensava, ostres, però és que es llevin 10 minuts abans o una hora abans. I ara, bueno, fa relativament poc, vaig fer un post que tu et lleves a les 6 del matí i ja saps que estàs arribant tard,
sí,
perquè
sí.
Hi ha dies que es complica i que tal. Llavors la cosa és de dir, bueno, anem a relativitzar, si arribes tard, arribes tard, anem a buscar les solucions que puguem posar aquí.
I en algun post t'ho expliques, sobretot no arriba amb taques?
Amb taques, amb dignitat. Arribar amb dignitat, la paraula és arribar amb dignitat.
Que no sempre arribem amb dignitat.
No.
I de perquè ni ens adonem que l'hem perdut per la dignitat.
I de vegades els fills tampoc, pobres, que els deixes a l'escola, que penses, quina situació més deplorable.
La majoria van igual, vull dir que per això no ens hem de preocupar.
Al principi em justificàvem les taques, eh? I deia, em sap greu que vaig bruta i
tal.
Sí, i llavors al final dius, no, és igual.
Les mans et fan olor de tollita, permanentment.
Relativitzar.
Relativitzar.
Heu parlat d'aquest connectar amb l'instint maternal. Quan vaig decidir fer aquest programa, escoltant bàsicament a pares, perquè estic a prop, asseguda d'un grup en el que hi ha una mare i dos pares, bàsicament, de la PM, i els escoltava cada dia arribar amb una història diferent, que si té un virus, que si avui no ha dormit, que si ha vomitat, i vaig sentir la necessitat d'oferir-los una mica d'esperança en aquesta etapa difícil. Però després, a l'hora de convocar gent, només van sortir mares. És a dir, de les propostes veu aparèixer vosaltres que totes sou mares. Clar, parlem de connectar amb l'instint maternal, però i l'instint paternal? Tenim un tècnic que ens està ajudant a fer aquest programa, que ell és pare, i per tant li podríem demanar si té a connectat amb aquest instint paternal i a veure què ens diria. Però què podem dir a aquells pares que en aquest moment també estan desesperats perquè se'ls hi ve tot al damunt, que si canviar bolquers, que si arribar a l'hora, que si deixar-los a l'escola, que si fer l'esmorzar o el sopar o el berenar o el dinar, Què els podem dir?
Comunicació total amb la parella. Sí. Comunicació total.
Que és difícil.
Exacte, perquè si abans ens costava, ara encara és més dificultós. Però vull dir, comunicació total entre de si realment m'he tacat o coses bàsiques, senzilles, si el puré està calent, o tot. És comunicació bàsica, perquè això és el que et traurà l'angoixa de no arribar. Si l'altre sap què t'està passant, et pot donar un cop de mà, no? És allò, estàs a la banyera i t'has deixat la tovallola fora. Déu meu, que tràgic això, no? Perquè clar, què fas? Surs amb la nena a fora del lavabo i la tovallola i la nena refreda? Clar, és que són una sèrie de coses que
semblen dramàtiques. Eh?
Són dramàtiques.
Quan et passes un drama. I una mica el tema és anem a buscar solucions.
Sí.
Jo, per exemple, en l'època del llit dels nens malalts, tal, clar, els meus són molt petits, es porten anys entre ells. Quan agafes un virus de panxa et pots morir. De tres nits allà canviant llençols i vinga, i dale.
Però llavors, i a més és que el pitjor és que sembla que allò no acabarà mai.
No acabarà mai, però s'acaba.
Mai. Però és que en aquell moment no tens la perspectiva. Llavors, com aquells que creuen que això no acabarà mai, que encara estan en aquella etapa, què els hi podem dir?
A mi no se m'ha acabat, eh? Jo estic en aquella etapa. Jo la setmana passada érem tots cinc malalts a casa, allà.
Jo me'n recordo quan jo estava desesperada. Els meus es porten 18 mesos, per tant, ja podeu imaginar, un desespero. Una companya meva em va dir, Gemma, tranquil·la, ja tens per tot. I aquesta frase se'm va quedar gravada. Llavors va baixar el meu llindar d'estrès, ja no tenia tantes ganes de fer cursos, sinó que vaig dir, no, si ara tinc que viure aquí, tinc que viure aquest moment, no? I la veritat és que ja tens per tot, ja tenen 25 i 23 anys, i ara començo... Ja és un
ja
altre...
sobreviscut.
Ja he sobreviscut. Soc una, jo penso una que mostra de que sobrevisc.
És un moment bo per treballar-se a nivell emocional, sí. Perquè si no vols anar a una teràpia, no hi vagis, però vés amb altres mares en les quals puguis...
La xarxa.
Sí.
És important compartir?
Molt,
en
moltíssim.
És clau, és clau.
Jo, moltíssim.
Realment, quan el teu fill és petit, a tu el que més t'importa és si, no sé, si va la caca tova o la fa dura.
És el, sí, jo he sentit algunes converses.
És el gran tema. Sí. Llavors, sí. Quan estàs parlant amb algú...
De les textures, sí. Clar. Sí. Sí.
Quan veus algú, que sí. Tu estàs interlocutant i aquest algú fa cara de no estic entenent res, te n'adones que estàs en una altra dimensió. Sí, sí. I en canvi, quan parles amb algú que està en la mateixa situació, de s'ha tacat el bodi, quan no sé què, quan li passa, que sents un feedback allà que et dona el suport de dir, bueno, ok, no sóc l'única. Una mica d'aquí va venir la idea del blog, també, de hola, hi ha més xarxa aquí fora, hi ha gent que està igual que jo, que no dormiu. Bueno, al principi, clar, la gent va fent comentaris. A mi també em passa. Ah. Jo també. Hi ha una gran comunitat de mares bloggers. Sí. Una supergran comunitat.
Escrivien només mares o també pares?
No, tinc un pare que m'escriu, però
és un pare amic.
Moltes mares.
Però dèiem en començar, mares. Quan estàvem, abans de començar, que hi ha pares que han fet blogs per expressar aquesta desesperació.
Hi ha molt pocs. Jo n'he trobat dos. L'Enric Bastardes, amb les criatures creatives, i tinc un pare com Darth Vader, així, em sembla.
M'agrada com ho dius, tinc un pare que fa això, tinc un pare que fa allò. Sí.
Els hi costa més, entrar en aquesta xarxa, els pares, tenen un, com allò de dir...
I la cosa masculina,
sí,
també.
Sí, encara estem allà, encara si anar al terapeuta estic boig i ser pare i preocupar-me massa dels meus fills, tampoc no queda bé. Vull dir, estem en una part de que seria preciós que canviés, Sí. I que ha canviat molt en el sentit de que els cursos hi van molts més pares ara que fa 5 anys, però encara hem d'arrencar en què el pare expressi que el meu fill avui ha fet la cacatova o l'ha fet dura. Sí. Entens?
Atenció,
encara...
pares de Catalunya.
Sí.
Avui el vostre fill ha fet la caca dura o la cacatova.
Però jo penso que ells ho necessiten. El que passa és que és un tema de rol. Jo, per exemple, el meu company, moltes vegades em diu, ostres, estic dinant i parlo de l'escola amb els companys o de l'escola dels fills o del que sigui. Diu, i te n'adones que tothom hi ha com un substrat, però que és la cosa aquesta del mascle, que jo no sóc el que està a càrrec dels fills. O inclús quan se'n va sopar amb amics, que fem sopar d'homes, sopar de dones, per exemple, de la mateixa colla. Clar, jo arribo, mira, aquest m'ha explicat, ui, el nen, i què li ha passat, i a l'escola li han dit, i a l'altre, i a l'altre, i a l'altre, i ell em diu, doncs jo no sé la meitat de les coses, perquè és com una cosa d'això, ho parlem molt les dones i els homes no tant, però ho necessiten. Necessiten parlar de que no dormen i de que...
Anem a veure, quan t'arriben a la consulta, que suposo que arriben mares i arriben pares, sí, també, com t'arriben? Quins neguits tenen?
Si és el primer... Si parlem del primer fill, perquè el segon i el tercer és una altra història. El tercer ja va quasi sol. Sí, però el primer... Hi ha pares que venen molt angoixats perquè no saben... Bueno, els hi ha canviat la vida en 5 minuts. Hi ha uns altres pares que venen molt conscienciats, que saben el que volen i bueno, que això també... També és un problema, perquè tu pots saber molt bé el que vols, però després la vida et porta per uns altres coses i el que tens que saber és anar-te amoldant a les circumstàncies. Hi ha uns altres pares que em va passar una anècdota quan era de pediatra, va vindre uns pares i em diuen, la nena tenia 6 mesos, diu, és el quart pediatra que anem, 6 mesos, diu, i després vam estar parlant, i a l'acabar la consulta em diu el pare, té la meva filla, aquí la tens, diu, no, jo en tinc 2. Jo l'únic que vull, faré, és acompanyar-te durant tot el procés.
I te la donava?
Sí.
Hi ha com gent... estic esgotat, no puc
no,
més?
No, la responsabilitat és teua. Mm-hmm. Vale? Hi ha gent que passa la responsabilitat dels seus fills amb una persona que creuen que té més poder o no sé què, en aquest cas era el metge, no? Clar, això no pot ser, perquè el fill és seu i jo els puc ajudar, com les terapeutes, a anar endavant en tot el procés i res més, no?
Que l'escola ho veiem, també.
Sí, som recolzament.
Sí, som recolzament, vull dir, no estem allà per fer el que ells no s'atreveixen a fer, però, o no poden fer, no?
Però a l'escola també li passa, diu la Núria, que aquí tens el meu fill, arregla-te. Sí.
Perquè no. Quan tens un fill et porta a qüestionar-te com tu has estat educat, com et sents, que és el que tot allò desperta en tu, i llavors plantejar-te totes aquestes teories que coneixem, els amics que et diuen, la veïna, la tieta, la iaia, com fas una construcció que tu et faci sentir feliç. Sí, perquè... Sí. Hi ha famílies que són d'estivill i estivill i no tinc ni res a favor ni res en contra. Hi ha famílies que són de collit, collit.
Sí, sí.
I no cal ser d'un o de l'altre si no sents que has de ser així. Però hi ha tanta pressió des de l'entorn de fes, no facis, no l'agafis que es malcrien, agafa el que no sé què, que o fas el que tu et sembla coherent o acabes això, fent teràpia per tot arreu. I tu què fas? Li dones farinetes o baby led weaning? I tu què fas? Li dones o no sé què?
Però nosaltres amb la Pilar vam fer un... Vam crear el concepte de criança transversal, vam crear, no? Perquè depèn de com tu t'han educat, tu educaràs. I a vegades fem coses que dius, ui, si això ho feia ma mare, no? Llavors pot ser que ta mare faci coses estupendes i està bé, però que faci coses que a tu quan no t'han agradat i que tu es tornes a repetir. Llavors és qüestió de posar consciència. Sí. Clar, com deies, és una feina. Sí. És una feina.
No, que és molt important saber el que no et va agradar, eh? Més que el que et va agradar, perquè el que et va agradar et surt, sí, instintivament, sí. No? Però el que no et va agradar has de dir molt clar si no ho vols repetir.
Bueno, el que no et va agradar, normalment si ho fas, grinyola alguna cosa.
Sí, exacte, sí. Per això.
Aquí estic sent.
Sí, sí. Ui, ai, que he perdut els papers!
Sí.
Però molt, eh?
Sí, sí. Clar, però llavors has d'estar preparada, perquè quan et passi això... poder-ho modificar, no? I per tant això més val haver-ho pensat abans, perquè si no després et grinyolarà molta estona i vindrà la culpa.
Bueno, però és qüestió d'agafar consciència.
Sí, exacte.
Ai, mira, aquí ja he posat la pota. Bueno, a veure, pròxima vegada a veure què faré, no? Sí. Ja està, és posar consciència. Perquè moltes vegades les coses no es poden preveure en tant de temps, no? Ja. Ens trobem amb el moment i llavors a veure què fem, no? Mm-hmm.
Coses que no es poden preveure, que entrin els virus a casa, que hi hagi males nits... que a sobre ens posem malalts també nosaltres, que a més, tot i així, que hem d'anar a treballar sense haver dormit.
Llavors,
I amb dignitat. I davant d'aquest panorama, jo vull pautes pràctiques. Ajudeu-nos.
Jo què deia abans de les solucions, nosaltres tenim un llit de 2 metres per 2 metres. No. Perquè has de sobreviure i la teva vida continua.
I en aquest llit de 2 metres per 2 metres hi sou tots.
Sí. No, nosaltres comencem dormint dos. Nosaltres comencem dormint dos, perquè... El primer fill va dormir amb nosaltres i jo crec que continuaria dormint amb nosaltres encara ara fins que, bueno, li vam dir mira, tens un llit molt bonic, potser que vagis a la teva habitació i mica en mica vam anar a fer la transició. La segona se'n va anar sola, va desaparèixer un dia d'allà i no vol venir per res i el tercer encara va venint. Però com que sabem que tenim virus d'aquests de panxa que et duren una setmana i entren allà i no marxen, o la varicela, que també és la varicela 1, varicela 2, varicela 3.
Molt maca la varicela, eh? Molt maca, quan arriba a casa, també.
Bueno, però ja està. Saps aquella frase de és com la varicela s'ha de passar?
Sí,
doncs,
sí.
Doncs és com la varicela s'ha de passar.
Tot s'ha de passar.
Anem a buscar solucions. I la nostra solució no és la millor, però va ser de dir, comprem un llibre ben gran perquè... continuaran venint. I jo a la nit no puc estar allà discutint de si tornes al teu llit o no tornes, no. Perquè l'endemà el despertador sona. Una altra decisió de dir, bueno, mira, en lloc de comprar-nos un cotxe que val 40.000 euros, ens en comprem un de més barat i agafem la senyora de la neteja unes hores més, per no acabar matant-nos de la sensació que està a la casa, el lavabo, no sé què. És la solució? No, però per mi és coherent i a mi em funciona.
Per exemple, també
trobar les seves.
Tenir coses a més llocs, no? Si saps que donaràs el puré a diferents llocs, doncs que també n'hi hagi allà preparat. No preparat, però vull dir... No, és que ara m'he deixat el biberó a no sé on. No, tenir-ne un, no. Tenir-ne a diferents llocs, saps?
És una bona logística.
Sí, una logística importantíssima. O sigui, si jo sé que per la tarda anirà a tal lloc, pues, i vaig sovint, perquè és casa la canguro, casa l'àvia, doncs allà ja hi ha d'haver-hi alguna cosa perquè no em faci estar una hora preparant la maleta per sortir de casa, que és el que passa quan arribes 10 minuts tard a l'escola. Sí. No?
I llavors aquí ve el drama.
Exacte.
Ve el drama perquè ells van tard, tu vas tard, el mestre et diu, i aquí comences a entrar en un bucle.
Que... Exacte, no? Per tant, és això, tenir logística a tope i ajuda de neteja i ajuda doncs això, de que vull anar al lavabo, si us plau, saps? Me la pots aguantar un moment. Sí. I de vegades són coses bàsiques com això, no?
Són coses molt primàries.
Molt primàries.
I a nivell mèdic?
Bueno.
Perquè, clar, els virus apreten fort.
Sí. I ara estem a pandèmia ja. Hi ha molta gent malalta. Bueno, hi ha moltes coses que fer. És enfortir-nos el nostre sistema immunològic, això podem començar a partir de setembre, preveient que vindrà l'hivern. Llavors hi ha moltes maneres d'enfortir. Bueno, una de les coses seria, depèn de l'edat, prendre certes plantes medicinals o prendre probiòtics, que s'ha vist que a nivell intestinal els probiòtics va molt bé per augmentar les defenses. I després, bueno, jo sempre dic que si el nen està visquint una situació que és relativament placentera i equilibrada, no es posarà malalt.
Exacte.
Si a casa hi ha un equilibri estable dintre de lo que pot ser lo més estable possible.
Què vol dir un equilibri estable? Perquè ha quedat molt bé, però ara sí. Jo ens veia tots amb equilibri, però a vegades l'equilibri salta pels aires.
No es pot parlar de felicitat, ¿vale? Sempre que parlo amb la Pilar, la meva companya, quan parlo de felicitat em diu no, això és impossible, això és algo que... Això és una utopia. Clar, l'ideal seria que totes les famílies fossin felices i contentes i que tot fos estupendo, i això no és així. La vida ens porta...
Perquè passen coses.
Passen moltes coses, però que dintre d'aquestes coses puguem tindre un cert equilibri, pues, com diu la Clara, que es comuniquem, que quan se'ns vagui la olla i comencem a cridar, que
exacte,
jo ho he fet, i em sap molt de greu...
Que aixequi la mà d'aquesta taula qui no ha... qui... Tu quan no has cridat, Clara? La Clara diu que no.
Bueno, perquè jo sóc professional de la PNL. M'he educat per això.
Escolta,
on abans de tenir-la,
On hem d'anar a estudiar això? Per no cridar més,
No, no és cridar, són bones paraules. O sigui, la meva filla no ha sentit una mala paraula. O sigui, ara, per exemple, parlaré d'una persona que estava amb ella i li deia, ets un trasto. No, perdona, la meva filla no és un trasto. Li vaig haver de dir.
Ah, o sigui... Però és amorós,
dius. No. Això no,
estem d'acord.
És etiqueta.
Això és una etiqueta.
És una etiqueta.
I soc mala mare.
Que es claven.
Tants anys i ara soc mala mare.
Oh, ets molt tremendo. Que dolent que ets.
Exacte, no. O sigui, la programació neurolingüística t'ajuda a buscar aquesta felicitat que diu la Gemma. Saps? O sigui, bones paraules, no et queixis dels altres davant de la teva filla si no és estrictament necessari, en el sentit que no ho és mai. I, per tant, aquesta conversa l'has de tenir quan els teus fills no siguin davant. I podem mantenir la conversa de no ens hem entès, però sense els fills del davant, perquè els fills no tenen per què sentir la teva neura. La teva neura és teva i l'has d'arreglar tu. Llavors, si tu es cridasses, si tu li dius males paraules, si l'etiquetes, no?, amb coses... És un ploraner. No és un ploraner. Els nens ploren, han de plorar, no? Vull dir, ara, posaré un exemple, vaig haver d'anar a l'hospital perquè es va caure la meva nena. I vaig arribar i l'enfermera em diu, que plori. Dic, i tant, que plori, perquè s'ha quedat sense plorar amb el susto, no?, amb l'ensurt. Doncs això, no són ploraners, no són trastos. Adjectius agradables, simpàtics.
Vinga, substituïm un trasto per...
Juganera. Juganer.
Jo veig que la Núria em mira com vulguem dir. Jo he comès tots els pecats.
I tant. I a més, em declaro confessa i he demanat perdó als meus fills mil vegades.
Però això també està bé.
De vegades ara ja els anticipo. M'estic posant nerviosa.
Això és bo.
I ara començaré a cridar. És a dir, quan veus allò tot escampat per menjador...
Això està bé.
Quan veus tot allà que vas veient...
Al principi això té efecte, però després, encara que ho diguis, directament has de començar a cridar i ningú no fa cas de res.
Però llavors això te n'adones i te n'adones que ets tu la que crides per tu.
Sí.
És a dir, tu estàs cridant perquè tu no estàs gestionant bé allò, no els teus fills. Ho aprens tu i ho aprenen ells, Jo no sóc una cridanera. Però sí que m'he trobat, doncs això, amb un desordre espectacular, havent de marxar, i va haver un post que he de dir, bueno, ja passo, no miro, i me'n vaig. Però sí que intentava, va, recollim ràpid les sabates, tu, les dents, tu, no sé què, i llavors els deia, ara començaré a cridar perquè m'estic posant nerviosa, perquè falten 5 minuts. I llavors és aquell moment que una ha d'anar al lavabo, que l'altra volia una cua aquí en lloc d'allà, i un moment d'aquests d'estrès. Però llavors, els deia, quan els pujava al cotxe, els deia, mireu, us demano perdó, no ho he fet bé, haguéssim hagut d'anar més d'hora, entre tots haguéssim pogut fer-ho més bé, tu haguessis pogut, jo sé, pensar les sabates, tu la trena, tu no sé què, i jo no hauria d'haver cridat. I he cridat perquè estic nerviosa, perquè veig que arribo tard, perquè tal. Clar, el meu fill gran ara té 8 anys. I jo sempre els dic, quan us passa alguna cosa, poseu-hi paraules. Quan ploren, per exemple, jo no els dic no ploris, però sí que els dic, per què plores? Perquè t'has espantat o perquè t'has fet mal? I ajudar-los a anar posant paraules al que els hi passa... Ho fem en base als models, que som nosaltres. Si nosaltres ens passem la vida mossegant a la gent, ells no posaran paraules, mossegaran. I això a l'escola ho veiem moltíssim, que tens nens que et venen que no parlen o que tenen molt poc llenguatge o que tal, i veus la família i clar, tenen un esquema de funcionament que és el de poc llenguatge, molta acció, molt tal. Llavors ens queixem de dir que aquest nen en lloc de parlar pega. Clar, ja, clar que pega, no hi ha llenguatge, no hi ha estructura darrere.
Jo vaig fer un curs de pares fa molt temps, perquè també, bueno, sempre que vols ser bona mare i tot això, i
perquè volies ser bona mare.
Claro, perquè volia fer bé.
Tot i que ja saps que hem de fer la PNL,
Sí. El meu marit va fer tot el màster.
Es nota.
Es nota, sí.
No diu ni una mala paraula, oi?
No, ell no.
Cachon, nena.
Hi. Va haver una frase que també em va quedar. Com vols que et recordin els teus fills quan siguin grans? Això em va sobtar. Com vols que et recordin, no? Cridant tot el dia, enfadada, com una histèrica. Llavors, quan perdo els papers, en seguida, flor, se'm ve la frase, no? Me la volia penjar a la nevera.
I tu com vols que et recordin?
Bueno, pues com una persona, com una mare que els ha acompanyat durant tot el seu procés, de la millor manera que sabia en cada moment, i quan m'he equivocat ho sento moltíssim. Jo els he demanat disculpes moltes vegades, també.
Buscar l'excel·lència d'un mateix davant dels teus fills, això és molt, molt bàsic, molt bàsic. Si tu saps quin és el teu moment excel·lent, aquest l'has de prorrogar el més possible, no? Això la Penina també t'ajuda, eh? A buscar la teva excel·lència.
Tu com vols que et recordin?
Com vull que em recordin? Fills. Doncs com... Bueno, potser queda molt rara aquesta paraula, però com ho he currat, eh? M'ho he currat i de valent, eh? Perquè, bueno, soc monomarental i clar, vull dir, tot el que suposa deixar de treballar per tornar a buscar feina després no és fàcil. I llavors jo li explico. Ara, quan he vingut aquí, la mare se'n va a treballar. És igual, per mi té 7 mesos, però ho entén. I llavors me'n vaig a treballar i quan torni... La mare també serà més feliç perquè li agrada treballar i tornarà a estar amb tu per gaudir d'aquesta tarda que tenim, que és la tarda que ve. Vull dir, ho entenen en el sentit que tu expliques la teva calma. I amb aquesta calma ells es relaxen, no ploren. Si en canvi jo me'n vaig estressada, llavors em truquen i em diuen ha plorat tota l'estona, no? Vull dir, no, seguretat per mi i seguretat per ella.
Núria, tu com vols que et recordin?
Ara m'has donat temps d'anar pensant, eh? Ah, sí? Mira, jo la idea que tinc del gust d'escudella de Nadal de ma mare és la idea que m'agradaria transmetre als meus fills. El gust d'escudella.
Gastronòmica?
No, la idea.
Saps una cosa bona, dolça, allò que només és la mare. La sensació aquella de l'escudella de Nadal, del gust boníssim, d'aquella exclusivitat d'allò. I de vegades els hi pregunto, com sóc jo com a mare? Clar, de principis et queden com a...
Què diu aquesta?
Però llavors n'hi ha que diuen, ets molt guai. El Pere ara ja em diu, nosaltres som diferents, oi, mare? I jo, sí, nosaltres som diferents. Som diferents amb coses tipus alimentació, decisions que hem anat prenent, no? Ens alimentem diferent que altres famílies, tenim un lleure diferent, perquè jo, per exemple, era neamovible, aniràs a l'esplai i aniràs a l'esplai, i en canvi altres famílies, doncs, no. I ells t'ho diuen, i hi ha coses que ja les perceben i que se n'adonen, intenten pues, dintre del seu esquema de funcionament dir, pues, la mare no sé qui fa tal, i tu, però és el gust d'escudella, és la cosa aquella bona, dolça. A mi m'agradaria deixar aquest regust en els meus fills.
Una cosa que, quan pensàvem en aquest programa, una imatge que tenia és desitgem, i aquells que en aquell moment estan vivint un embaràs, aquelles parelles que viuen un embaràs, desitgem amb molta il·lusió i amb molt amor una criatura. Llavors arriba aquesta etapa tan accidentada de ara i això, ara i allò, que correm molt, en el que passi qui passi per allà, el primer impuls seria queda't amb la criatura, me'n vaig a descansar, perquè no trobem, o ens costa molt trobar espai per nosaltres mateixos. I, de fet, l'etapa bonica amb els fills és aquesta.
Sí. És l'etapa més bonica amb els nens, que només passa una vegada a la vida, i si és el primer fill és única i exclusiva, i això te'n dones compte quan ja ha passat. Aquest és el problema. Bueno, el que llançaríem és que, per favor, primer pas, disfruteu, que només passe un cop a la vida. El segon és una altra història, i el tercer i el quart no té res a veure, però el primer és un descobriment de tu, del teu entorn, de la teua parella i de la maternitat, no? I de la família.
És un néixer com a mare.
Sí, és un néixer com a mare. Sí.
No és fàcil, néixer com a mare, tampoc. No. Ells neixen al món i arriben i a tu t'agrada. Però tu neixes com... Ets una altra persona de sobte, Et transformes brutalment, i tot allò que deies, no, ja no és depilar-se, és qualsevol altra cosa, I té a veure amb el caronar, amb el donar petons, o, per exemple, plorar davant de l'altre perquè no arribes, i l'altre s'admira així, com dient, bueno, a veure què està passant aquí. però hi ha comunicació,
I, per tant, m'agradaria acabar amb un consell que cadascun ens donéssiu, per a aquelles mares i pares que també s'estiguin escoltant, perquè és molt important en aquesta etapa, sobretot, tenir un temps, encara que sembli que no existeix, que no n'hi ha, que és impossible, tenir un temps per nosaltres per fer què? Com cuidar-nos? No? Mireu ara com si no...
Jo he estat donant una etapa així fa relativament poc, perquè, clar, he fet una criança com molt intensiva, no? De 2 anys, 2 anys, 2 anys, quan el petit tenia 2 anys m'he vist una mica sortint del túnel. Jo sempre dic que bueno, era un moment d'hipermaternitat, que llavors et preguntes qui ets, no? Què m'agradava a mi fer abans? Quan tenia temps, què feia? No hi ha un secret. Per mi és el... T'agrada cosir? Vés-te'n a cosir. T'agrada anar a fer zumba? Fes a fer zumba. T'agrada el que sigui? Fes-ho. Però també has de sentir la necessitat de fer-ho, eh? Sí. Perquè moltes vegades la gent et va dient busca temps, i quan estàs en aquella immersió penses, no necessito temps, fins que pam, el necessites i llavors et ve de sobte, eh? De sobte, que la humanitat es mogui, que me'n vaig a la piscina.
Però de tota manera, això també pot ser una creença falsa, eh? No necessito cuidar-me, perdó, no, dormint poc, en ple de virus, i qualsevol
necessita
cuidar-se.
Però no et serveix que et vingui de fora, eh?
No té que ser
quan t'ho diuen de fora...
Pots estar tan imbuït que siguis incapaç de veure, perquè jo m'he trobat amb gent que voleu dir que un cap de setmana junts no us aniria bé, i fan com aquella cara de dir oh, no hi havíem pensat.
Jo no arribo tant un cap de setmana. Jo els dic als pares que busquin mitja hora per anar a prendre's un cafè.
Exacte.
Que és molt important que amb la parella no puguin perdre el vincle, perquè llavors passen moltes parelles, se separen quan els nens tenen 6 i 7 anys, perquè tota la criança s'han separat, no es comuniquen, no diuen res, 5 minuts amb la parella, 5 minuts, prendre un cafè...
Home, 5 i una mica més.
Bueno,
comencem per 5,
perquè a vegades és molt complicat.
Sí.
Llavors, quan són molt petits, a mi són 5 minuts. Quan són una miqueta més grans, pots anar-te al cine, no? Mm-hmm. Però que buscar un moment per la parella, encara que sigui un cop per setmana, és molt important.
O buscar un moment per tu, també, de fer una activitat que et nodreixi molt i que desconnectis de l'altre, no? Jo m'he apuntat a tocar la bateria.
És un
per
pas
treure l'energia
més potent. És un pas endarrere per poder-ne fer 2 endavant.
Sí,
i a vegades necessites fer-ho, o que t'ho diguin.
Fer una cosa molt diferent que tenies guardada, que l'havies de fer i que tornis, no?, amb una energia a casa per menjar-te el món i l'educació dels teus fills, no?
Però de totes maneres, quan tenim nens petits, arriba un moment que jo me'n recordo un curs que vaig fer que vaig dir, quins són els teus hobbies? Dic, ai, els meus hobbies? Bueno, els meus hobbies d'abans eren,
la vida anterior.
I la veritat que durant un temps els meus hobbies han sigut els dels meus fills, i no estan mal. Mm-hmm. Pues anar en bicicleta, anar a patinar... He tornat a recuperar coses que potser quan jo era petita no vaig fer, i ara els he pogut fer, que després he decidit no fer-les, que això és una qüestió meua, però és viure una altra vegada la infantesa dels teus fills plenament. I això és increïble.
Sense oblidar que potser un massatge és estupendo.
Això és clau. És clau.
Sí.
Jo quan pregunto als pares i les mares què faríeu si ara us diguessin que durant 24 hores no teniu els fills, molts diuen agafar una habitació d'hotel i dormir. I jo dic, no, jo no. I em menjaria el món i m'aniria a fer coses diferents, però després poder explicar.
Potser diuen dormir, però no dir una altra cosa.
Ah, també pot ser.
Collita.
Jo els vaig receptar amb uns pares que no dormien, portaven 2 anys, dic, la recepta...
2 anys?
2 anys, el nen es despertava molt, bueno, i els vaig recomanar, per favor, ara el nen no és primordial que tu estiguis allà amb ell, la mare, un hotel, una habitació d'un hotel aquí a Barcelona, al costat de casa vostra, per si a dormir, perquè si no això, hi ha un moment que no, petareu.
Hi ha un altre moment que ja no ens dona temps de parlar-ne, que és quan els nanos han de fer l'adaptació en aquesta etapa també, que se'n van a l'escola i que dona un marge, però també és tot un procés. Jo crec que un dia podrem fer un capítol, segona part d'aquesta etapa, de com ajudar-los, no? Simplement una cosa que cregueu que és essencial en aquesta adaptació?
Bueno, que els pares estiguin convençuts que en qui deixen els nens són gent de confiança.
Exacte.
Perquè si no, el nen percep la inseguretat i la por que tens pares ja han begut oli,
sí,
eh?
Sí, has de tenir molt clar que si tu no estàs segur, el teu fill ho notarà i per tant plorarà. I comença potser amb els avis, però després necessites cangurs. I els cangurs tu també has de tenir molt clar que cuidaran bé els teus fills, no? Jo he fet entrevistes a diferents cangurs i les sensacions que m'han donat, fins que al final m'he quedat amb una que, mira, doncs no tenia els 19-20...
I que diu paraules boniques, no diu trastos.
Ah, exacte.
Eh? Que això és una pregunta important. Tu dius trastos, nens?
Fora.
És bàsic, sí.
Acabem amb un altre post de la mare Marona Marassa, de la Núria Mora, que diu així: sempre em ve al cap un article que vaig llegir de l'Anna Manso on parlava amb aquella gràcia seva de com eren els seus matins. Deia que després de tota la logística matinal llançava els seus criatures,
menors
d'edat a càrrec, a les diferents escoles i acabava el cotxe pensant si ara em cau, atenció, una rentadora al cap i em moro, que és ben surrealista. Quin record més nefast tindran els meus fills dels últims moments de vida compartida, el que dèiem amb la Gemma. I aquell post em va fer pensar-hi i realment molts dies em ve el cap pensar si avui fos l'últim dia, m'hauria agradat que hagués estat així. Llavors és quan endarrereixo el meu rellotge mental i gaudeixo del carpe diem que ens regalen els nostres fills cada dia amb aquest ara i aquí, que això sí que ho tenen eterna.
Sí, sí.
Hem de gaudir en el moment.
En el moment.
Sí, no sabem què passarà.
Aquest seria el gran regal que ens dona aquesta etapa de la vida?
Sí. I és quan... que els nens viuen en un present infinit.
Sí.
Llavors,
sí,
som nosaltres els que tenim un desfalc horari
sí,
amb ells.
Sí, exacte.
Tenen un
però quan t'hi poses, és que és un luxe sí, d'estar allà jugant a fer el te o estar, jo què sé, una partida de ping-pong, que és el millor que t'està passant a la vida. Quan canvies aquesta perspectiva, és quan realment gaudeixes. De...
I aquest temps el va plasmar molt bé Dalí. Us en recordeu del quadre dels rellotges?
Sí.
Pues aquest és el temps dels nens.
És aquest
temps.
Clar, clar.
Doncs ens quedem amb aquesta imatge del temps dels nens. Gràcies, Clara Darder, gràcies, Gemma Baulies, gràcies, Núria Mores, per m'haver donat una mica d'esperança i, sobretot, una mica de relativització i sentit de l'humor, que és molt important en aquesta etapa. Gràcies per haver vingut a l'Ofici d'Educar.
A vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
L'Ofici d'Educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar d'avui ens acompanya el Jaume Centelles, autor de la pàgina Invitació a la lectura, on podeu trobar totes aquestes propostes que ell ens fa setmana a setmana. Avui ens ha portat un llibre que es diu Què em fas d'una idea, de Kobi Yamada. Un llibre amb una portada blanca, molt austera, en el que hi veiem un petit...
Un ou. Amb una corona, de color. I un nen o una nena que no se sap que se'l mira i somriu.
Que em recorda el Petit Príncep, aquest nen, una mica.
Sí. Lo de la corona em fa molta gràcia perquè hi ha un personatge que és la princeseta, la Toni Ross, que sempre va amb una corona com aquesta. Igual és un homenatge. Kobi Yamada és un americà, que deu tenir orígens orientals, va fer aquest primer llibre, que és Què fas d'una idea? És a dir, què fas tu quan trobes o tens un pensament d'una cosa que penses, hosti, és això? No? Aquesta idea com... que t'obsessiona, que l'expliques, que primer te la rebutgen, que deixes passar el temps i que aquesta idea va creixent dintre teu, fins que, d'alguna manera, la materialitzes. És un llibre que té unes il·lustracions... Bueno, el nen o nena que tu deies, aquí a la portada se'l veu somrient, però la primera pàgina, quan comences, torna a aparèixer i ja no està tan somrient, ja està com dient... Ui, això què és, no? Quan troba aquesta idea. No? I hi ha unes il·lustracions fetes a llapis, molt, molt, molt boniques, com tu deies, hi ha molt de blanc, que el llibre respira, i molt de simbolisme, unes fulles que es transformen en ocells, i la idea que el va perseguint, ell intenta primer apartar-la, les altres persones el rebutgen, ell deixa passar el temps, i mica en mica vas veient com aquesta idea creix, i l'àlbum il·lustrat va agafant color. És un llibre filosòfic, realment, i que t'explica que al final una idea és quelcom molt potent que, com deia aquell proverbi, pot arribar.
I veig jo que li va canviant la cara,
sí,
així com al principi està molt seriós, i defugint la idea a poc a poc...
No només li canvia la cara, sinó li canvia la vida. La idea et pot canviar la vida. I crec que és un bon llibre, primer, per parlar de... que amb els nens el que jo faria seria primer parlar dels grans invents o dels invents, aquelles coses que l'escombra, el pal qui va inventar el pal de l'escombra va ser una bona idea, i, no? Petits objectes que ens canvien la vida, doncs, això és el llibre. Hi ha una segona part, que suposo que sortirà publicada ben aviat, que és molt xulo també, que és què fas d'un problema, no? Que en aquest cas el problema és un núvol negre que et va perseguint, no? I què fas amb un problema.
Doncs
aquest és bonic perquè...
Aquesta segona part.
Aquest és molt xulo, molt
què
xulo.
Què fas d'una idea? Aquesta és la pregunta que ens fem amb aquest llibre i que traslladem als nens, de Kobi Yamada, un llibre publicat per...
Viraviro.
Viraviro.
Viraviro Edicions.
Doncs moltes gràcies, Jaume Centelles.
A vosaltres.
La resposta està en els clàssics.
I avui a la resposta estan els clàssics, un fragment d'un text de Jordi de Sant Jordi, una cobla que ens parla de l'amor, de la importància de l'amor. Benvingut, Joan Santanà, editor de l'editorial Barcino. Avui amb aquest fragment del Jordi de Sant Jordi. Explica'ns.
Doncs aquest és un fragment que ens explica fins a quin punt l'amor no només afecta la parella, sinó el subjecte que estima. I ens diu el següent, Jordi de Sant Jordi. Diu, l'amor que us tinc arreu m'estella. Cap home no ha estimat més de cor. Tan gran amor com aquest que el cor m'obre no ha estat mai en cos d'home ni en ànima. Més trasbalsat estic que ho va estar Aristòtil per l'amor que em crema i desferma els sentits. Com el bon monjo que no se'n va de la cel·la, el meu cos no s'allunya de vós com carn i ungla.
Una manera poderosa de transmetre l'amor. Difícil d'explicar l'amor a vegades en els nens perquè no és visible, però si més no poden entendre que es refereix a tenir algun sentiment en relació als altres, no?
I aquesta necessitat també doncs, de mantenir el contacte. Això segurament no pas amb des d'un punt de vista de l'amor de la parella, els nens encara no, però sí que l'amor als pares, la proximitat, el fet de notar que al costat dels pares doncs, tens aquesta protecció...
I segurament... que també és un amor en relació al contacte.
I tant que sí.
Perquè aquest contacte amb la criatura és el que la fa sentir segura, el que la fa sentir estimada.
La carícia, la calidesa del contacte, sense cap mena de dubte, ajuda moltíssim. Si els pares són més freds, doncs les criatures segurament tenen un caràcter una mica diferent.
Mm-hmm. Per tant... estimeu, toqueu i transmeteu amor als vostres fills,
al
que
màxim,
això és molt important.
Mantingueu el contacte com la carn i l'ungla.
Exacte. I on podem trobar aquest fragment?
Doncs aquest fragment, que l'he llegit en una versió d'en Carles Duarte, es troben les poesies de Jordi de Sant Jordi publicades al Tas de Clàssics de Barcino, que forma part de la Fundació Carulla.
Doncs aquesta cobla de Jordi de Sant Jordi, moltes gràcies i fins a la propera.
Gràcies i fins a la propera.
M'han portat una pistola, un coixí, un patinet, un joc de taula.
Els Reis m'han portat pilotes de ping-pong, un banyador, una pilota de futbol, unes sabates de futbol, una cosa per fer exercici, una cosa per pintar i l'MP3. I una targeta de SIM amb 5 gigas.
Una cuina, unes cassoles, un xic menjar, preparat menjar, una maduixa.
L'únic que m'ha agradat ha sigut la pilota de futbol i les sabates de futbol i l'MP3. Que jo he demanat una cosa i no me l'han portat. Jo volia la PlayStation amb el FIFA. Em sento malament. Reis m'heu portat el que us ha donat la gana i no estic satisfet.
M'han portat una bici bolera, un banyador i un coixí. El Papa Noel a Lleida m'ha portat un patinet i a Barcelona m'ha portat una disfressa d'Elsa i una Nancy per pentinar.
No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. Mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la que tratas. Chiquitita, sabes muy bien. chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van, que desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las
Chiquitita.